Bon dia.
Bon dia. Cap de setmana plàcid. Sol, teranyines de núvols alts i temperatura suau.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, divendres 24 d'abril del 2026. A la Bisbal d'Empordà han vist sortir el sol fa justament una hora i 8 minuts i ara mateix estan a una temperatura d'11 graus. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem, com sempre, des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també que fem en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar la jornada de Sant Jordi, sobretot la que es va viure en el nucli de Calonge i que consolida el municipi com a poble de llibres. A més, destacarem que el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha començat els treballs per reparar els desperfectes causats per les ventades a l'estació d'autobusos de la Bisbal. I també destacarem que Palamós ja ha obert la preinscripció per la Llar d'Infants Municipal, que serà a partir d'aquest 8 de maig. De seguida ampliem tota aquesta informació, però a més, avui parlarem amb la regidora de Turisme i Festes de l'Ajuntament de Forallac, la senyora Marta Xicot, sobre la Fira de les Herbes de Pere Tallada, que se celebra aquest proper diumenge. I avui divendres també parlarem de nutrició amb l'Anna Pujol i amb tots els seus consells. De seguida ho repassem tot. Abans, però, hem de fer un repàs als principals titulars de les notícies aquí al Baix Empordà. I és que tal com explicàvem, Calonge i Sant Antoni viu un Sant Jordi multitudinari i es consolida així com a poble de llibres. I és que el municipi ha reforçat el seu model de Booktown amb activitats culturals, signatures i també una gran afluència de públic local i també de visitants d'arreu del territori. A més, hem de destacar que el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ja ha començat els treballs per reparar els desperfectes causats per les ventades a l'estació d'autobusos de la Bisbal. Els danys, localitzats principalment a la coberta de la marquesina, han obligat a tancar provisionalment l'equipament per motius de seguretat. Mentrestant, s'ha habilitat una parada alternativa en un espai proper per garantir la mobilitat de les persones usuàries d'aquest servei. I anem fins a Pals perquè l'Ajuntament ha posat en marxa el projecte de condicionament i millora de la plaça de Sant Fructuós situada als Masos de Pals, justament al costat de l'església. L'actuació vol transformar aquest espai públic per fer-lo més accessible, funcional i adequat per l'ús del ciutadà. Actualment, la plaça presenta un paviment asfàltic envellit i amb diverses deficiències derivades de la manca d'intervencions durant anys. A això s'hi suma la poca amplada de les voreres perimetrals que limita l'ús i la comoditat d'aquest espai. I ara saludem a la Berta Roura. Bon dia, Berta.
Bon dia, Maria.
I és que Palamós obrirà del 8 al 22 de maig la preinscripció a la Llar d'Infants Municipal L'Estel de Mossèn Gomercín. El tràmit es farà de manera telemàtica i el centre oferirà jornades de portes obertes també per a tota la família. Saludem ara en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Bon dia, Maria.
I és que Cursà acull demà dissabte la sisena Fira Ludum del Joc, una fira oberta a tothom que es trobi entre els 0 i els 100 anys.
En una entrevista a Ràdio Capital, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Cursà, Josep Bofill, ha presentat la jornada, que inclourà activitats durant tot el dia amb una programació pensada per a infants, joves, adults i famílies.
I ara anem fins a Torroella de Montgrí i l'Estartit perquè es preparen per acollir els dies 8 i 9 de maig la 12a edició de la Fira Empordà Cuina. I salut, Joan.
En una entrevista al Supermatí, la regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament del municipi, Dunia Oliveres, explica que es tracta d'un esdeveniment ja consolidat que posa en valor la dieta mediterrània, els productes de quilòmetre zero i els hàbits de vida saludables.
I saludem ara en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, molt bon dia.
I és que Can Genís serà l'escenari d'una silent party aquest dissabte amb els Trompats.
L'activitat proposa una festa música per auriculars sense altaveus amb diferents canals musicals i volum ajustable per cada participant al pati de Can Genís de Palafrugell. Serà demà, de les 6 de la tarda a les 9 del vespre i s'emmarca dins la setmana de Sant Jordi.
I amb nosaltres tenim en Sergi. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
I és que encetem la prèvia esportiva del cap de setmana parlant dels partits que es disputaran a Palamós i Torroella a la jornada número 27 de Primera Catalana.
Aquest proper diumenge, dia 26, el Palamós rebrà el Juventus Lloret al Municipal i el Torroella es desplaçarà al camp del Caldes de Montbui.
I el grup primer de la segona catalana també es disputa la jornada número 27. Repassem els partits que jugaran els equips del Baix Empordà.
Aquest cap de setmana, al Municipal de Calonge, tindrem un interessant derbi comarcal entre Calonge i Begú. Per la seva banda, l'Atlètic Bisbalenc rebrà el Blanes i el Palafrugell es desplaçarà al Camp del Roses.
I en bàsquet, recordem que el Bisbal Bàsquet ja va tancar el curs la setmana passada amb la brillant permanència a segona federació. Per tant, hem de parlar d'hoquei patins perquè a l'Hockey Lliga Plata Sud es disputa la 19a jornada. El Club Hoquei Palafrugell visitarà la pista de l'Alcobendas.
El conjunt blanquinegre es troba a 10 punts de l'Igualada quan manquen 4 jornades per la finalització de la fase regular. Serà molt complicat atrapar els igualadins, però també ho serà mantenir la segona plaça, ja que el Vilafranca empata a punts amb els palafrugellencs.
I ara posem la mirada en els equips de Girona Ciutat i comencem parlant del Girona de futbol.
Els gironins juguen demà dissabte al Camp del València amb la clara intenció de sumar algun punt. Mestalla no és mai un camp fàcil i, a més, els locals també es troben en situació perillosa.
Certament no és un camp fàcil, però hem de parlar també del bàsquet Girona, que demà dissabte visita la pista del Gran Canària.
Els gironins van caure per un ajustat 81-84 a Fontejau la setmana passada contra el València. Demà dissabte, desplaçament a la pista del conjunt canari.
I l'Uni Girona visita demà dissabte la pista del Guipúscoa.
L'equip entrenat per Roberto Íñiguez tancarà la fase regular de la Lliga Femenina amb aquest duel intranscendent un cop confirmada la seva segona plaça final.
I ara fem un repàs als titulars de les notícies de Més Enllà del Baix Empordà. Donald Trump ha anunciat que l'alto el foc entre Israel i el Líban s'allargarà 3 setmanes més. Així s'ha acordat a la segona trobada entre les delegacions dels dos països que s'ha fet aquest dijous a Washington. En un missatge a xarxes socials, el president dels Estats Units ha assegurat que la reunió ha anat bé i que el país nord-americà col·laborarà amb el Líban per ajudar-lo a protegir-se d'Hezbollah. I Mariano Rajoy fa pinya amb el seu Ministeri de l'Interior i nega l'espionatge contra Luis Bárcenas. L'expresident espanyol ha declarat aquest dijous a l'Audiència Nacional en el judici per la Kitchen. Rajoy contradiu les acusacions de l'extresorer del PP i desmenteix haver-se embutxacat diner negre de la Caixa P. I la Junta d'Accionistes de Warner Bros. Ha aprovat l'acord amb Paramount. I és que la fusió encara no és oficial perquè s'ha de certificar de manera formal. Les dues empreses esperen aconseguir aquesta aprovació dels reguladors governamentals i tancar aquesta transacció després de l'estiu. I abans de seguir amb el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica que ens espera per avui divendres i també per aquest cap de setmana. Per això saludem a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, què tal?
Doncs molt bé, després d'aquesta ressaca emocional i física de Sant Jordi. No sé quin temps ens espera, esperem, per descansar aquest cap de setmana.
El temps no vol canviar massa aquest cap de setmana. Ara bé, avui, ara mateix, la temperatura és força més baixa. Abrigueu-vos abans de sortir de casa perquè estem per sota dels 10 graus a tota la comarca. Destaquen aquests 6 graus a Verges, 7 també a la Bisbal d'Empordà o, per exemple, els 8 a Calonge. Bé, una situació tranquil·la, que tot aquest cap de setmana seguim amb aquesta dinàmica de primavera. No és un temps gaire definit, tenim altes pressions, però també tenim una certa inestabilitat en alçada i que es trasllada amb aquest creixement de nuvolades a l'interior. Doncs seguirem amb aquesta dinàmica de temps. Esperem que aquí el Baix Empordà un cap de setmana en general tranquil, amb matins amb sol, amb una mica de fresca, però a les tardes creixerien una mica de nuvolades a l'interior, que algunes d'elles acabarien arribant a deixar el cel mig ennuvolat o amb més tapat de cara a les tardes del cap de setmana. Però en general, sense precipitació aquest cap de setmana. La situació marítima ja anirà millorant i esperem vent de garbí tant avui divendres com dissabte i part de diumenge.
Doncs veurem com ens acaba d'acompanyar aquesta estabilitat meteorològica que ens ha anat acompanyant aquests darrers dies, sobretot per ahir la jornada de Sant Jordi, que certament va ser una molt bona jornada a nivell meteorològic. Gràcies, Isaac, per aquest repàs. Nosaltres fem una petita pausa i en breus minuts tornem aquí al Supermatí.
Supermatí. Del 30 d'abril al 3 de maig torna el Flors i Violes a Palafrugell. Més de 100 activitats ompliran els carrers de música, espectacles i espais decorats, amb Sidoní i els Catarres com a caps de cartell. Vine a viure una experiència única amb llum, color i propostes per a tots els públics. Consulta tota la programació a florsivioles.cat. Organitza l'Ajuntament de Palafrugell.
Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal. Gespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel. I t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Montràs ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Montràs. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mas Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
A Platja d'Aro ja sentim la primavera i cantem La La La. Dissabte 25 d'abril, gaudeix de moda, gastronomia, diversió i molta música. Tots els estils en 10 escenaris a peu de carrer, al passeig marítim o des dels balcons de les galeries comercials. Gaudeix de la primavera, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
I quan falta poc més d'un minut per un quart de nou del matí, escoltem el comentari que ens porta avui Sabel Gàmez.
Més teatre i més vida. Després d'una setmana plena de colors, de flors i de llibres, de somriures i de dracs, després de gaudir del sol i d'una primavera que ja s'ha deixat caure per no deixar-nos, el Guíxols Escena Primavera continua oferint-nos més teatre i més vida. El dia 2 de maig, a les 20:15, el Teatre Municipal Narcís Masferrer de Sant Feliu de Guíxols rep El cor dels amants, una obra interpretada per la Marta Marco i l'Ernest Villegas i de la que és autor i director el Tiago Rodríguez. Una història que parla, com el seu nom indica, de l'amor. L'amor, l'estimació, la il·lusió, la superació, tot forma part d'un tot. Un tot que es viu i s'intensifica, que es transforma, que ens transmet a través dels protagonistes d'aquesta història una història d'una parella que ens comparteix des de dalt de l'escenari el que moltes i molts compartim en el nostre dia a dia. Un mirall de vida, un mirall del que el pas del temps influeix en cada sentiment, en cada acció, i que l'amor sempre acompanya. Aquest 2 de maig tenim de nou una nova cita amb el teatre, amb la vida mateixa, amb l'amor, amb nosaltres. No us la perdeu, encara esteu a temps.
Doncs ens apuntem a aquesta obra que es podrà veure aquí en aquest Guíxols Escena. Sabel Gàmez, moltes gràcies pel comentari d'avui. I comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió, com sempre, des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, perquè hem de començar parlant de Sant Jordi. Aquest Sant Jordi, per exemple, que es va viure als carrers de Calonge, que el municipi també consolida el seu model com a poble de llibres amb una programació cultural que s'ha aconseguit allargar tota la setmana. I és que aquesta diada és dia assenyalat per la Rosa i el llibre arreu de Catalunya, a Calonge, però pren un to especial perquè és el primer municipi català que es va adherir a la xarxa de Booktowns a finals del 2021 i es va aconseguir convertir en poble de llibres. Des d'aleshores ha mantingut estable aquesta obertura de llibreries al poble i actualment n'hi ha 6, però l'alcalde anunciava feia unes setmanes que dos establiments més es volien sumar a aquest projecte. Aquesta és la cinquena diada de Sant Jordi que viuen les llibreries des que es van adherir també a aquesta xarxa internacional. Des d'aleshores compten amb una llarga programació d'activitats que va més enllà de Sant Jordi i que s'allarga durant tota la setmana. Aquest dijous 23 d'abril s'ha celebrat un grapat d'activitats com ara concerts, lectures i fins i tot una cercavila. La responsable de la llibreria libelista, Roser Rodes, explica que des de Setmana Santa hi ha molta activitat al poble, però des de la diada aquesta encara s'incrementa més. Calonge és un municipi especialment turístic i la programació de la diada s'estira els caps de setmana per atraure públic de fora. La responsable de la llibreria Rals, Meritxell Rals, explica que el cap de setmana abans de Sant Jordi es van fer presentacions, signatures de llibres amb diversos escriptors que van aconseguir atraure moltíssima gent.
Sí, avui serà gent de Calonge, de Palamós, de Platja d'Aro, gent de la vora que ja ens coneix i que els hi fa il·lusió doncs, venir a celebrar-ho, clar, on ha de ser, el poble de llibres de Catalunya.
Explicava Meritxell Rals que aquest públic és aquest dijous majoritàriament local i aquest any la diada coincideix també amb, també amb el mercat setmanal. Això és un atractiu afegit per visitar Calonge. En paral·lel, alumnes d'escoles i instituts també van venir a Calonge a viure aquesta diada. S'han fet gincames, activitats que han permès trepitjar les llibreries i conèixer el projecte de Poble de Llibres. A més, hi havia un escenari a fora, a la plaça Major, i un dels espectadors dels concerts que s'han fet al llarg de la jornada eren en Joan i la Montserrat, que gaudien del concert que oferia el grup del seu fill. El matrimoni viu entre Manresa i Calonge, però assegura que cada vegada passa més temps al municipi Baix Empordanès.
Val la pena doncs que aquest nivell cultural que exhibeix Calonge i Sant Antoni demostra doncs, que la cultura catalana sempre està present i justament present amb el Baix Empordà, que és Calonge i Sant Antoni.
Un altre dels casos és el de l'Ester, que explica que per Sant Jordi viu tot el dia al carrer perquè hi ha moltes activitats que s'organitzen des de l'Ajuntament. I és que explica que des de que Calonge és poble de llibres, hi ha molta més activitat per aquesta diada festiva i, a més, la programació, com reconeixia, s'allarga més dies. Això permet esponjar al públic, tal com expliquen la llibretera de Libelista i també la llibretera de Rals. I hem de canviar de tema perquè el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha iniciat els treballs per reparar els desperfectes causats per les ventades a l'estació d'autobusos de la Bisbal. Els danys localitzats principalment a la coberta de la marquesina han obligat a tancar provisionalment l'equipament per motius de seguretat. Mentrestant, s'ha habilitat una parada alternativa en un espai proper per garantir la mobilitat de les persones usuàries. Les actuacions en marxa inclouen la retirada del fals sostre de la marquesina i d'altres elements que puguin presentar un risc de despreniment, així com la posada a punt de les instal·lacions afectades. Els treballs compten amb un pressupost de 60.000 euros i tenen un termini d'execució previst d'un mes. I seguim parlant d'obres perquè l'Ajuntament de Pals ha posat en marxa el projecte de condicionament i millora de la plaça de Sant Fructuós, situada als Masos de Pals, al costat de l'església. L'actuació vol transformar aquest espai públic per fer-lo més accessible, funcional i adequat per l'ús del ciutadà. Actualment, la plaça presenta un paviment asfàltic envellit i amb diverses deficiències derivades de la manca d'intervencions durant anys. Això s'hi suma a la poca amplada de les voreres perimetrals que limiten l'ús i la comoditat de l'espai. El projecte planteja així una reurbanització integral en una superfície de 1.620 metres quadrats. Entre les actuacions previstes hi ha la renovació completa del paviment per millorar-ne l'estat i eliminar també les barreres d'accessibilitat, així com la instal·lació del nou enllumenat mobiliari urbà i arbrat adaptat a l'entorn. La redacció del projecte ha anat a càrrec d'Anna Black Studio, mentre que les obres s'han adjudicat a l'empresa Enco Infraestructures i Serveis. Està previst que els treballs comencin la darrera setmana d'abril. I canviem de tema perquè Palamós obre del 8 al 22 de maig la preinscripció per a la Llar d'Infants Municipal amb el tràmit telemàtic i també jornades de portes obertes. Berta.
Palamós obrirà del 8 al 22 de maig el període de preinscripció per al curs 2026-2027 a la Llar d'Infants Municipal. El tràmit s'haurà de fer de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament i requerirà disposar de certificat digital. Per facilitar el procés, el consistori ofereix suport a les famílies a través de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, en cas que no disposin d'aquesta identificació. A més, s'ha enviat informació detallada a les famílies amb infants en edat d'escolarització empadronats al municipi. Abans d'inici de les preinscripcions, el centre ha programat dues jornades de portes obertes per donar a conèixer el projecte educatiu i les instal·lacions. Tindran lloc el 25 i el 29 d'abril i caldrà reservar plaça prèviament. La Llar d'Infants, en funcionament des del 2007, té capacitat per a 132 infants d'entre 0 i 3 anys i compta amb 9 aules i un ampli pati exterior. L'equip educatiu està format per una directora i 17 professionals. Amb aquest procés, l'Ajuntament vol facilitar l'accés a l'educació infantil i garantir un servei adaptat a les necessitats de les famílies del municipi.
I Cursà acull demà dissabte la sisena Fira Ludum del Joc, una fira oberta a tothom d'entre 0 i 100 anys. En una entrevista a Ràdio Capital, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Cursà, Josep Bofill, ha presentat la jornada que inclourà activitats durant tot el dia amb una programació pensada per a infants, joves, adults i també família, Joan.
La Fira Ludum tindrà lloc aquest dissabte 25 d'abril a la plaça del Firal de Cursà. Josep Bofill reivindica el joc com una eina oberta a totes les generacions.
La veritat és que aquest any ens hem animat molt. Aquest any comencem mitja hora abans amb un taller de galetes Ludum, que això ha tingut un èxit, les entrades ja estan exaurides, les inscripcions, i això ha tingut un èxit que no ens esperàvem. I després, a partir de 10:45, doncs tenim moltes activitats per totes les edats. Sí que tenim clar que la fira ha de ser una fira per tothom, de 0 a 100 anys, que diem, i intentem sempre buscar activitats que englobin aquestes edats.
Segons Bofill, aquesta edició arriba amb moltes ganes i amb una oferta encara més àmplia que altres anys. Entre les principals novetats hi ha l'Stamping Vals, una proposta de realitat augmentada que combina joc i tecnologia i que l'organització considera especialment atractiva per a infants i joves. També s'hi incorpora una partida oberta de petanca amb la voluntat de recuperar i donar visibilitat a jocs tradicionals del municipi.
La Fira Ludum va néixer en plena pandèmia, un context que, segons el regidor, va demostrar la força de la iniciativa des del primer moment. Aquella primera edició es va tirar endavant malgrat les circumstàncies i des de llavors la proposta no ha deixat de créixer. Bufella destaca que Ludum ja és una cita esperada per molta gent del municipi i també d'altres punts de la comarca.
Quan una fira neix en ple Covid, vol dir que ja neix amb força, i la veritat és que aquests 6 anys a nivell de municipi la gent ja se la comença a esperar, ja sap que passa aquesta activitat, que malauradament l'hem hagut d'anar canviant de data per tema de pluja i tema de, també nostre intern, però ja creiem que ha d'estar establerta al mes d'abril i arrenquem amb força.
L'organització de la fira no depèn només de l'Ajuntament. Hi participen activament diverses entitats del poble, com els geganters, l'AFA, el Club de Petanca, el grup de dones de Cursà o Cursà en Marxa.
Torroella de Montgrí i l'Estartit es preparen per acollir els propers dies 8 i 9 de maig la 12a edició de la Fira Empordà Cuina i Salut. En una entrevista al Supermatí, la regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament del municipi, Dúnia Oliveres, ha explicat que es tracta d'un esdeveniment consolidat que posa en valor la dieta mediterrània, els productes de quilòmetre zero i els hàbits de vida saludable, Joan.
Oliveres defineix la fira com exactament això: promocionar hàbits saludables, el consum de productes de proximitat i potenciar els productors locals i de l'entorn del parc natural.
No, no, és que si algú em pregunta què és o com la descriuries, és exactament això. Amb aquesta fira el que es pretén, doncs, és promocionar uns hàbits saludables, un consum de productes saludables, de quilòmetre zero, potenciar també els productors que tenim, tant locals com de productors que formen part de lo que és l'àmbit del parc natural, i activitats relacionades amb la natura. Vull dir, la descripció que has fet és exactament això.
La fira combina divulgació i dinamització econòmica. Segons Oliveres, l'objectiu és doble: explicar aquests valors i alhora atraure visitants que coneguin el municipi. L'esdeveniment organitzat des de l'àrea de promoció econòmica i comerç busca també generar activitat en un cap de setmana estratègic fora de grans esdeveniments fixos. La programació inclou xerrades sobre salut, show cookings i activitats familiars. Entre els plats forts i les demostracions culinàries amb productes locals i de temporada, així com tastets de vins i aliments del territori. També hi participen professionals de la salut i divulgadors gastronòmics. El divendres a la tarda s'obrirà amb activitats infantils i una sessió de cuina en directe amb la cuinera Ada Parellada, seguida de degustacions de productes locals. Dissabte la fira s'estendrà durant tot el dia amb parades d'artesania i alimentació, tallers per a infants i més show cookings amb restauradors i divulgadors. Tot i que la majoria d'activitats són obertes, els tastets requereixen tiquet i algunes propostes esportives necessiten reserva prèvia. La programació completa es pot consultar als canals oficials de turisme i a les xarxes socials municipals.
I el pati de Can Genís serà l'escenari d'una silent party demà. L'associació Els Trompats l'organitzen de les 6 de la tarda a 9 del vespre i la dedica a la temàtica de Sant Jordi. La festa substituirà els altaveus per uns auriculars individuals. Cada participant podrà escoltar la música de manera personal i ajustar el volum segons les seves preferències. Hi haurà 3 canals musicals diferents, cadascun associat a un color i també a un estil propi, Ferran.
Són declaracions de Pau Casanovas dels Trompats.
El que ve a ser és el que deies tu, estem acostumats a les festes uns grans altaveus que emeten un volum molt i molt alt. En aquest cas, el que la música sona per uns auriculars. Uns auriculars que la gent pot reservar a través de les nostres xarxes socials. I la gràcia que té també, a part de només sentir-ho tu mateix, és que hi ha 3 canals de música diferents. Cada canal representa un color i un estil de música diferent. Per tant, cada persona podrà triar quin és l'estil de música que més li agrada i disfrutar ell tranquil·lament amb la seva música, amb el volum que ell vulgui que pugui ajustar.
Entre les opcions hi haurà música festiva, pop espanyol i grans clàssics. Un DJ gestionarà els 3 canals durant l'espectacle.
La gràcia està amb això. Tu, per exemple, si tries el color blau, tu saps que estaràs en el canal del color blau i pots mirar la gent i veuràs, mira, aquell balla molt més eufòricament que jo, és perquè està en el canal verd, potser, per dir alguna cosa. En canvi, aquell veig que té el canal blau com jo, per tant, saps que les vibres una mica són les mateixes.
Per participar-hi caldrà reservar prèviament els auriculars a través de les xarxes socials dels Trompats. També n'hi haurà alguns per qui el reservi al moment i el pagament es farà demà, com destaca Ruth Gou.
Actualment tenim un formulari obert, que jo crec que el podeu trobar en l'enllaç del nostre perfil d'Instagram. Llavors entreu allà i és simplement per fer com una prereserva dels vostres auriculars. El pagament es farà en el mateix dia, en l'entrada, perquè al final no és una entrada, no és un esdeveniment on tu hagis de pagar una entrada per accedir, però sí has de pagar, diguéssim, el lloguer dels teus auriculars.
A més, hi haurà un petit servei de bar.
Nosaltres hem d'anar ara fins a Pere Tallada perquè aquest diumenge 26 d'abril hi ha una nova edició de la Fira de les Herbes, una proposta que està plenament consolidada al municipi i que continua apostant per aquesta divulgació de la salut i també el benestar emocional com a eixos principals. Per parlar d'aquesta fira, d'aquesta cita, ens visita la regidora de Turisme i Festes de l'Ajuntament de Forallac, Marta Xicot. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Parleu, no?, de tota aquesta divulgació també de salut i de benestar emocional per aquesta fira. Com s'aconsegueixen aquests tres pilars i com organitzeu tot això?
Bueno, suposo que durant els anys hem anat consolidant una mica aquesta fira. I sí que és veritat que sempre vam començar amb herbes, diguéssim, amb la fira d'herbes, i d'alguna manera, doncs, no ens hem mogut d'aquesta temàtica. Sempre volem que sigui més o menys una cosa semblant i que hi hagin moltes activitats per d'alguna manera que sigui molt didàctica i molt pedagògica, no? Que puguem entendre una mica més per què serveixen les plantes, perquè és que n'hi ha tantes varietats que a vegades hi ha gent que no els coneix i d'alguna manera doncs és la manera de saber una mica com es poden fer servir, no?
Mm-hmm. Quan parlem de tot això, quines activitats es podran fer aquest diumenge durant la fira? És a dir, per aquelles persones que no coneguin la fira, què hi podrem trobar al municipi?
Doncs mira, n'hi ha una que comença a 10:45, que aquesta la tenim des de fa molt de temps, que és una sortida que fan de descoberta de les plantes i queden tots a la plaça del Castell. Uh-huh. I després se'n van a fer un vol pels entorns d'aquí de Pere Tallada i recollir les plantes, els expliquen per què serveixen. I aquesta té un èxit total perquè ja fa molts anys que la fem i sempre s'hi apunta moltíssima gent. Després, un cop arriben, doncs es poden trobar uns tallers per fer saquets d'espígol o estampacions naturals. Després es poden fer, hi ha una sessió de ioga també, que quan s'acaba després es faran un tast, unes infusions. Això és una cosa nova d'aquest any que l'hem posada perquè això també agrada. Mira, és una cosa diferent. I no sé, hi ha taller de ratafia, a les 12 hi ha un taller de ratafia, després hi podrem trobar demostracions i tastets de plantes aromàtiques. És un taller que ens faran també d'autocura, diguéssim, que per, no sé, hi ha moltes coses. Vull dir, hi haurà també un vermut musical. I bueno, hi haurà una mica de tot, i una part pels nens també, perquè ells també tinguin el seu espai de joc creatiu, que experimentaran les textures, pigments, i bueno, perquè comencin a entendre una mica més també les plantes, el que hi haurà, no? Mm-hmm. Després, bueno, hi haurà un altre taller que serà de plantes aromàtiques, que ens explicaran una mica com es poden introduir en la gastronomia, i ens faran uns tastets. I després també hi haurà una exposició de plantes aromàtiques, que això sí que serà durant tot el dia, i bueno, hi haurà una mica de tot,
eh?
Després les parades, que bueno, d'alguna manera sí que és veritat que demanem que la temàtica sigui herbes i quasi ho sigui tot, doncs serà relacionat amb productes d'herbes.
Perquè és clar, perquè és important destacar aquest vincle de Pere Tallada amb el món de les herbes, és a dir, recordem-ho, és un nucli allò medieval,
sí.
Però entenc que també es vol recuperar aquesta herència, no?, que tenim de tradició catalana de cures remeieres, també d'allò d'utilització a la cuina. Per tant, és tocar una mica tots aquests punts, no?, en aquest sentit, a la fira.
Sí, intentem buscar una mica que hi hagi tot, no? Salut, gastronomia, una mica de tot. Perquè sí que és veritat que l'entorn, doncs, som un poble on tenim moltíssimes plantes d'aquestes i cada una, doncs, d'alguna manera serveix per alguna cosa, no? Sigui per la cuina, sigui per curar. I, clar, volem donar-ho cada vegada... No sé, cada vegada la gent està més interessada i volem que es doni a conèixer una mica tot aquest tema de plantes, que a més crec que és molt interessant.
Clar, a part, no sé si és aquesta sensació que cada cop hi ha una mica menys de coneixement en aquest sentit, perquè sí que és cert que els nostres avis potser utilitzaven més aquestes herbes, sí, allò per fer remeis casolans o per cuinar o per fer altres coses, i en generacions tot això s'està perdent. No sé si aquesta també és una mica la sensació i per això també és necessària la fira en aquest sentit.
Exacte. Sí, sí, és una mica això. Sí que és veritat que els nostres avis, és veritat que ho feien servir moltíssim. Abans no hi havia tanta medicació i tanta cosa. Cada herba servia per una cosa, les herbes remeieres, i d'alguna manera, bueno, doncs, no sé si s'està perdent, però bueno, és bo de que la gent entengui que encara que les plantes es poden fer servir per moltíssimes coses. I a la cuina, doncs, també ens expliquen d'alguna manera com poder introduir també les plantes més aromàtiques o més comestibles, no? Una mica seria, doncs, conservar tot això i si pot ser, millorar-ho encara.
Davant de tot això, és clar, aquesta no és la primera edició de la fira, hem parlat que és una fira consolidada, però no sé si ha canviat gaire des dels seus inicis, és a dir, no sé si els objectius s'han anat ampliant, si ha variat molt aquesta proposta.
Mira, molt no ha variat, perquè és un món que l'hem d'anar introduint a poc a poc, no? Però més o menys la temàtica sempre ha sigut la mateixa i no hem canviat, o sigui, no... El que estem controlant és que sempre sigui més o menys igual, no posar parades d'altres coses, això no, perquè si no després sembla com si ja es perd una mica, no?, l'essència de la planta i de saber el funcionament i això. És com si després fos un mercat, no?, d'alguna manera, i això és el que no hem volgut. Això sí que durant aquest temps ho hem anat conservant, de que no es perdés aquesta essència, i intentarem continuar per aquí. I ens agradaria, doncs, que fos això una mica més... que fos didàctica, saps? Que hi puguis trobar alguna, doncs, algun taller o alguna cosa que t'interessi, a part de les paradetes que hi haurà durant tot el dia, que hi haurà una mica de tot relacionat amb les herbes, eh?
Esclar, davant d'això, no sé quin és el futur de la fira, si us voleu obrir a nous públics, per exemple, amb aquesta nova activitat que inaugureu aquest any, que està dedicada al ioga, allò descoberta d'infusions. No sé si la intenció és ampliar-se en aquest sentit, en aquest públic, en la cura cap al benestar a través d'aquestes herbes, o a llarg termini teniu altres objectius.
No, ja anem introduint coses noves, no? I ens agrada, doncs, cada vegada posar-hi coses una mica diferents. Aquesta, la sessió de ioga, aquesta vegada és diferent. Hem posat una cosa com a diferent, no? Però també hi haurà els tastets d'infusions. Sí, la veritat és que sí que ens agrada que vagi enfocat més cap al benestar de les persones, no? I, bueno, una mica és això, cada any buscar-li alguna cosa que sigui una mica diferent, no sé, i que pugui agradar a la gent, saps?
No sé si aquest any espereu que se superin les xifres de públic d'altres anys, perquè té molt bona pinta el temps aquest cap de setmana. No sé si en aquest sentit espereu rebre molts de visitants.
Home, esperem que sí, eh? Molta gent diu, oh, és que a mi he vist que m'agrada aquest taller per fer no sé què, i l'altre una altra cosa, i l'altre una altra... Esperem que faci bon temps, perquè és veritat que portem un temps que... una temporada que o un dia plou o l'altre està núvol i no plou, però, bueno, a veure què passarà. De moment sembla que tot irà bé i esperem que ens deixi fer la fira.
Doncs esperem que així sigui. I esperem que vagi molt bé aquesta nova edició de la Fira de les Herbes aquí a Pere Tallada. Hem parlat amb Marta Xicot, regidora de Turisme i Festes de l'Ajuntament de Forallac. Gràcies per ser aquí al Supermatí i que passeu molt bon divendres i molt bon cap de setmana. Que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, vinga. Gràcies.
Bon adéu, dia. Adéu.
I nosaltres, abans de donar pas a la secció que tenim avui amb l'Anna Pujol, la nostra nutricionista de confiança, hem d'encetar la plana esportiva del cap de setmana i és que hem de parlar dels partits que disputaran el Palamós i el Torroella a la jornada número 27 de Primera Catalana. I és que aquest proper diumenge, dia 26, el Palamós rebrà el Juventus Lloret al Municipal i el Torroella es desplaçarà al camp d'alcaldes de Montbui, Sergi.
El Degà va perdre opcions de lideratge amb la derrota a casa contra el Tossa i el posterior empat al camp del Figueres. Ara és tercer i es troba a 4 punts de l'Argentona, que continua comandant la classificació. Quan resten 4 jornades pel final de la Lliga, la visita aquest diumenge del Juventus Lloret, que és el 5è classificat, es converteix en una cita vital per als interessos dels palamosins. I el Torroella, que ha baixat fins a la 8a plaça, visitarà el camp d'un Caldes de Montbui, que és 7è amb un punt més.
I el grup primer de segona catalana també es disputa la jornada número 27. Aquest cap de setmana al Municipal de Calonge hi haurà un interessant derbi comarcal entre el Calonge i el Begú. Per la seva banda, l'Atlètic Bisbalenc rebrà el Blanes i el Palafrugell es desplaçarà al camp del Roses.
Partit capital per a Calonge i Begú en un derbi on tots dos conjunts s'hi juguen bona part de la temporada. Els locals necessiten guanyar per allunyar-se de la zona perillosa, ja que es troben només 2 punts per sobre de la línia que marca el descens. I per al Begú és primordial refermar-se a les places que donen dret a disputar la promoció d'ascens. Actualment són tercers i un bon resultat a Calonge els ajudaria en aquest objectiu. I l'Atlètic Bisbalenc, que amb 40 punts es troba en una posició força còmoda, rep el Blanes, que és l'equip que marca la línia del descens. Per tant, els blanencs suposaran un rival perillós degut a les urgències que arrosseguen. I partit intranscendent per al Palafrugell al camp del Roses, ja que els palafrugellencs ja no tenen opcions de salvació, però intentaran donar una bona imatge.
I en bàsquet recordem que el Bisbal Bàsquet ja va tancar el curs la setmana passada amb la brillant permanència a Segona Federació. Parlem d'hoquei patins perquè a l'Hoquei Lliga Plata Sud es disputa la 19a jornada. El club hoquei Palafrugell visitarà la pista de l'Alcobendas. El conjunt blanc i negre es troba a 10 punts de l'Igualada quan encara falten 4 jornades per la finalització de la fase regular. Serà complicat atrapar els igualadins, però també ho serà mantenir la segona plaça, ja que el Vilafranca empata a punts amb els palafrugellencs.
12 punts queden en joc i 10 de distància respecte a l'Igualada. L'objectiu més plausible per al corredor Mató Palafrugell és mantenir la segona posició i per això cal sumar tots els punts possibles.
I ara posem la mirada en els equips de Girona Ciutat i comencem parlant del Girona de futbol, perquè els gironins juguen demà al camp del València amb la clara intenció de sumar algun punt. I és que Mestalla no és un camp fàcil i els locals també es troben en una situació perillosa.
El coixí dels gironins és ara mateix de 5 punts respecte al descens, que el marca l'Alavés com a tercer per la cua. Primera parada demà a la tarda a Mestalla. I després, Mallorca, Rayo Vallecano, Real Societat, Atlètic de Madrid i Elx, en aquest ordre, seran els propers rivals. L'objectiu dels jugadors entrenats per Mitchell és arribar al final de temporada sense passar angúnies com l'any passat.
Doncs veurem si ho aconsegueixen, tasca complicada. Ara passem a parlar del bàsquet Girona, que demà dissabte visita la pista del Gran Canària. Els gironins van caure per un ajustat 81-84 a Fontejau la setmana passada contra el València i demà dissabte es desplacen a la pista del conjunt canari.
El conjunt insular és el tercer per la cua, però a la seva pista acostuma a ser un contrincant incòmode. L'equip entrenat per Moncho Fernández espera plasmar el seu bon joc en el resultat final després de dues jornades consecutives caient per marcadors molt ajustats, tant el que dèiem davant del València com la setmana anterior a la pista del Tenerife.
Doncs veurem com afronten aquest partit el Bàsquet Girona davant de tota aquesta feinada que tenen per davant. I l'Uni Girona visita també demà dissabte la pista del Guipúscoa. L'equip entrenat per Roberto Iñiguez tancarà la fase regular de Lliga Femenina amb aquest duel, que ara mateix és intranscendent, un cop confirmada la segona plaça final del conjunt gironí.
Les gironines dedicaran aquest partit de tràmit a preparar els play-offs que comencen dijous que ve. El fet de tenir garantit el segon lloc fa que l'Espart Girona esperi rival que sortirà entre Estepona, Lugo i Leganés un cop finalitzada aquesta última jornada.
Doncs veurem amb qui s'acaben enfrontant finalment les gironines. Nosaltres fins aquí el repàs d'aquesta prèvia esportiva del cap de setmana. Ara hem de fer allò, aquest repàs nutricional amb l'Anna Pujol, la nostra nutricionista de confiança.
I els divendres, com sempre, acabem el supermatí amb Anna Pujol, la nostra dietista, nutricionista i coach nutricional de confiança. Avui, una secció que crec que personalment em tocarà rebre, perquè és parlem d'un hàbit, que un mal hàbit que ja va anomenar ella en una secció, no sé, a finals del 2025 o principis del 2026, que era un hàbit a eliminar de les nostres vides, i he de reconèixer que jo no l'he acabat d'eliminar, però bé, ja em renyaré ella mateixa. Anna, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Ja veig que avui me tocarà fer feina amb tu, eh?
Sí, crec que sí, perquè vaig prometre que intentaria eliminar. Estem parlant de picar entre hores, que encara no ho havien dit. Jo vaig prometre que ho intentaria eliminar. No he fet gens bé aquesta promesa, no ho estic complint. Però bé, avui ens parlaràs una mica d'aquest mal hàbit, entre cometes, o sense cometes, que moltes persones, estic segur com jo, que escolten aquest programa al supermatí, també sentiran identificats, que és que piquen molt entre hores i no saben com ho han d'eliminar, ho han de treure de la seva rutina.
Bueno, espero que després d'explicar-te el per què això és un mal hàbit, potser et convencem una mica i canvia la teva percepció i busques alternatives.
A veure, així, a termes generals, diguéssim, per què és dolent picar entre hores?
Mira, t'explico. Picar entre hores entenem aquella sensació de estic fent coses i mentre una mica de gana o ganes de menjar i acudeixo a buscar aquella cosa que ràpid em poso a la boca. Sí? No seria tant com asseure'm a berenar, per dir alguna cosa, sinó seria és mentre estic preparant el dinar, mentre estic acabant de treballar, mentre estic fent no sé què, agafo aquelles, doncs, aquell grapat d'ametlles, aquell trosset de formatge, aquell tros de fuet, aquella galeteta, aquestes coses que en el nostre cap pensem que és poca cosa o que no n'hi ha per tant, que no és un àpat com a tal, sinó que és menjo alguna cosa, i aquí no ha passat res. Sí? Això seria el picar entre hores.
Perquè, clar, com diferenciem picar entre hores d'un berenar, per exemple, o d'un esmorzar? Perquè algú dirà, no, jo a les 19 a la 1 i mitja, a dos quarts de dues, a les 5 faig un berenar, però no considero un berenar, sinó que pico una mica i això, un grapadet d'ametlles, i després fins a sopar no torno a menjar. Clar, això es considera picar entre hores. Quants àpats s'haurien de fer durant el dia? Perquè clar, també és important. Això, l'esmorzar i el berenar, sobretot, deixant de banda el dinar i el sopar, es considera picar entre hores o no?
No, jo no ho entendria així. El que te deia, picar entre hores ho entenc com menjar una petita cosa, però d'una manera reiterada. Vull dir, ara menjo un grapadet d'això, al cap de 10 minuts, al cap de mitja hora torno a menjar una altra cosa, o al cap d'una estoneta. Saps que són com petites menjades, però repartides, sí? Fins al punt que m'he trobat gent que comença, jo què sé, a les 3 de la tarda picant alguna cosa i no para fins a les 7. Es passa tota l'estona menjant, però no és un àpat d'allò amb a sec, menjo i quan acabo s'ha acabat. Un berenar no ho consideraria picar entre hores, perquè berenar ja és un àpat com a tal, més petit potser, però aquí l'important és si tu has de berenar o tu has de fer un àpat al mig matí, que et puguis asseure tranquil·lament, mengis allò en plena consciència i no fas res més que menjar, i quan acabis s'ha acabat i ja fins al següent àpat res. Sí?
El vermut seria picar entre hores? No sé si és un tema complicat.
Clar, perquè el vermut seria un previ a l'àpat principal, però també pensa que quan estàs fent el vermut estàs amb altra gent, bueno, amb altra gent o sol, és igual, però t'estàs assegut fent allò.
Sí.
Diferent seria que mentre estic cuinant o mentre estic fent una altra activitat, vaig picant sense consciència, sense enterar-me'n, com aquell qui diu. Allò que vas menjant i dius, ai, s'ha acabat i ja no m'he donat compte. Això no m'agrada, perquè ja no hi fiques a consciència ni atenció. Anar a fer el vermut, que és un tema molt social, sí que estàs allà assegut i piques el que sigui, no? Però estàs fent l'àpat. No estàs fent altres coses. No estàs treballant o no estàs acabant una feina mentre menges. Això s'hauria de diferenciar, això també, és veritat.
Clar, i això comporta que al final acabem menjant més.
Clar, un dels problemes de picar entre hores, que és aquí on te vaig, no? Un dels problemes més perjudicials, o perquè considero un mal hàbit, és que, primera, no poses consciència o atenció amb allò que estàs menjant, quasi que no te'n dones ni compte, i això et pot provocar que mengis per sobre de les teves necessitats. Perquè allò que dius, no, només és un tallet de formatge, només és un trosset, de, ja ho diem amb una paraula petitona,
sí,
no?
És
una galeteta, és una cosa que sembla inofensiu, sembla petit o poca cosa i no passa res, però que si les sumessis totes, te'n dones compte que dius, ostres, potser sí que és més del que imaginàvem. A part que solen ser aliments que nutricionalment són molt densos energèticament, porten molta energia, vaja. Si tu dius, ah, un tall de formatge, potser aquell tall de formatge ja t'està portant 200 calories i no t'has enterat. Sí, aquest és el problema, que acabes menjant per sobre de les teves necessitats sense adonar-te'n i a vegades sense gaudir-ho.
Clar, el problema és que la gent dirà, no, és que jo no pico per gust, diguem-ne, jo pico perquè tinc gana en aquestes hores en les quals menjo això, que no és un gran àpat, no està assegut, però dius, em ronca la panxa, vull menjar cosa, encara no és hora de dinar, però és que he de menjar ja perquè és que el dinar encara no està fet, perquè encara no puc dinar, perquè sóc a la feina, X motius. Clar, què diries a aquesta gent que realment diu que té gana i necessita menjar per tant, però encara no pot menjar perquè no és hora de dinar?
Sí. Aquí és molt important, com bé dius, saber diferenciar entre la gana real i de la gana emocional, sí? Perquè si no, el picar entre hores que provoca? Que moltes vegades no se sap diferenciar una cosa de l'altra i creus que tens gana constantment. I és aquella gent que dius, no, és que he dinat i al cap d'una hora ja tinc gana un altre cop. Això no hauria de passar. Si això està passant és que algú no va bé, sí? Perquè hauríem de ser molt capaços d'estar-nos almenys 4 hores sense menjar res. Si tu dines al cap d'una hora ja tornaries a menjar, o bé aquest dinar no estava bé, o tens el teu cervell, la percepció de gana i sacietat la tens descompensada. Com s'arregla això? Donant-li una rutina dels àpats al teu dia a dia. Si tu acostumes el teu cos a esmorzo aquesta hora, dino aquesta hora i sopo aquesta hora sempre, regularàs molt millor la gana i la sacietat. Si tu, per el que sigui, t'aixeques molt aviat i esmorzes molt aviat i has de dinar més aviat tard, jo què sé, si a mig matí tens gana real, doncs en aquell moment pares i menges, no hi ha cap problema, sí? El que no pot ser és que mentre estic a la feina vaig agafant del calaix avellanes i allò és on no parar. Prefereixo que t'aturis 5 o 10 minuts a fer el teu esmorzar o el teu berenar i seguim amb la vida, perquè si no, no te'n dones compte i estàs menjant sense atenció.
Clar, i la gent com pot diferenciar aquesta gana real de la gana emocional? Com pot saber una persona si la gana que té en aquell moment és perquè, repeteixo, una gana real o és una gana, entre cometes, inexistent?
Sí, hi ha unes pistes, per exemple. Quan no és una gana real, és aquella gana que no desapareix al cap de 10 minuts. És una gana que d'aquí 10 minuts encara tindré més gana. I és una sensació que tinc un buit a l'estómac i es gana, i és una sensació de menjaria qualsevol cosa perquè tinc tanta gana que si m'aportes, jo que sé, una fruita seré molt feliç. Sí. Quan és gana emocional, moltes vegades ve instantània, o sigui, apareix d'un moment per un altre i és molt concreta, no em ve de gust qualsevol cosa, em ve molt de gust allò, no menjaré ara una poma, me menjaré unes galetes, sí? Dic galetes com una altra cosa, m'és igual. És una cosa molt selecta, dius, només m'ha de gust aquella cosa en concret, tanta gana tinguessis, sí? I és un tipus de gana que si deixes passar al cap d'una estona se te'n va. Si t'esperes 10 minuts pot ser que després ja te distreguis amb una altra cosa i ja no hi pensis. Per tant, una pista pot ser aquesta. Si tu dius, ai, ara sembla que tinc gana però no ho sé diferenciar, espera't 10 minuts. Si d'aquí 10 minuts segueixes amb sensació de gana, pares i te'n vas a menjar i esculls aliments nutritius. No te'n vas a menjar unes patates fregides. M'ho explico?
Sí, sí, sí. Clar, així doncs, la millor solució per pal·liar aquest mal hàbit de picar entre hores no seria canviar les patates fregides per avellanes, per exemple, per dir un exemple així que hem comentat, sinó seure i fer un àpat com Déu mana, si has de fer un esmorzar, fas un esmorzar, però que després de l'esmorzar, fins a l'hora de dinar, no segueixis picant.
Sí. Sí, i això també a nivell digestiu té una explicació. Quan tu menges, el teu tub digestiu es posa en marxa, sí? I la digestió és molt complexa. Els òrgans de l'aparell digestiu són molts i fan molta feina, i a nivell hormonal també, no? Llavors, si tu estàs menjant constantment o cada hora estic picant, el teu tub digestiu està funcionant tota l'estona, sí? Llavors, hi ha un mecanisme de neteja que es diu complex motor migratori, bueno, que el que fa és que quan tu estàs 4 hores sense menjar res, quan ja portes 4 hores de dejú, s'activa aquest complexe i el que fa és netejar el que és l'intestí. Les restes que puguin haver quedat de menjar o de bacteris, les neteja. I això t'ajuda a tenir una digestió més plaent i no tenir aquella sensació de sempre estic inflat, tinc malestar, no m'acabo de trobar bé. Sí, molta gent se'm queixa de sensació de panxa inflada o que li passa això. Llavors, en aquests casos s'ha de revisar molt el no picar entre hores o almenys estar-te entre àpat i àpat que passin 4 hores de marge. I tots hem de ser capaços d'estar 4 hores sense menjar, valga'm Déu. Sí.
Això ho podríem relacionar una mica amb un tema que també han comentat en aquesta secció, que és el dejuni intermitent.
Sí, no. El dejuni intermitent, sobretot gent que té problemes digestius o digestions molt lentes o molt pesades, sí que se'ls recomana que entre l'últim àpat del dia, que pugui ser el sopar, i el primer àpat del dia, que pugui ser l'esmorzar, que almenys deixar passar 12 hores com a mínim de dejú. Això sí que ho trobo molt bé, sí. D'altres tipus de dejú, com pugui ser el dejú de 16 hores, potser tampoc és tan important. Però sí que és important això, que no estiguis menjant constantment i puguis donar pausa també al teu intestí. Te trobaràs millor, realment. Te trobaràs amb més energia, no tan inflat, digestions més plaents, inclús millor descans, en el cas de la nit, no? Llavors, a vegades poder, els àpats principals, esmorzar, dinar i sopar, ficar-hi un ordre i fer-los complets, vull dir, poder prefereixo que dinis una mica més i aguantis bé fins la tarda o l'hora de sopar, que no que dinis poca cosa, ai senyor, i me passi la tarda acudint a la cuina cada 2x3.
Doncs, Anna Pujol, m'apunto tot això que has dit, a veure si ho puc...
T'he convençut una mica o no?
No, sí, convençut, sí. El problema és...
ja veurem després.
És portar-ho a terme, exacte. No sé, ja t'ho diré, ja t'ho diré les pròximes setmanes que ens veiem, ja t'ho diré si estic picant menys entre hores o no, perquè, o sigui, la veritat és que la visió d'una professional, evidentment, sempre ajuda. Anna, moltes gràcies una setmana més i ens escoltem properes seccions sobre alimentació i nutrició aquí al Supermatí. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon cap de setmana.
I després d'escoltar aquesta secció amb l'Anna Pujol parlant sobre picotejar entre hores, que crec que aquí n'hi ha més d'un que ho fa, doncs nosaltres acabem aquest Supermatí i abans de tancar aquest programa escoltem això, un últim repàs a la previsió meteorològica de la mà de l'Isaac Vilà.
Cap de setmana tranquil, amb matins assolellats i amb tarda amb una mica més de nuvolades, fruit dels ruixats de l'interior. Sense més conseqüències, sense pluja. Una temperatura contrastada entre el matí i el migdia. El matins encara frescos i tarda amb una mica més de suavitat, amb valors superant els 20 graus amb escreix a tota la comarca. Vent i mar ben encalmat, amb una mica de garbí a la tarda.
I fem un repàs també als principals titulars que hem destacat avui, perquè Calonge viu aquest Sant Jordi multitudinari, també s'aconsegueix consolidar com a poble de llibres. A més, també hem destacat que el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha iniciat els treballs per reparar els desperfectes causats per les ventades a l'estació d'autobusos de la Bisbal, i que Palamós ha obert ja la preinscripció per a la Llar d'Infants Municipals el proper 8 de maig. Nosaltres ho deixem aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió, com sempre, a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, i ens acomiadem d'aquest supermatí. Com sempre, ens tornem a retrobar a partir del dilluns a les 8 del matí i us donem les gràcies per escoltar-nos com cada matí. Esperem que passeu un molt bon cap de setmana i que gaudiu d'aquest assolellat dia. Que vagi bé. Adeu, adeu.